Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'univers és ple de grans misteris. D'on venim? Cap on anem? Per què existeix el mal? Però també hi ha algunes certeses. Sabem, per exemple, que l'aigua mulla o que el sol surt per l'est. I des d'ahir, quina sorpresa, sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy. Ahir mateix, a l'Audiència Nacional, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, va confirmar en seu judicial allò que tothom ja sabia. Però més enllà de la broma fàcil, el que va relatar el judici del cas Kitchen no fa cap gràcia. És d'extrema gravetat. Les declaracions d'aquests dies consoliden una tesi fonamental. L'operació parapolicial per robar a Bárcenas informació clau sobre la caixa B del Partit Popular, que no va ser anecdòtica. No va ser un ministre de l'Interior actuant per lliure. Ni tampoc policies aïllats jugant a ser espies. Segons Bárcenas, la cuina d'aquesta operació era a Gènova.
Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
L'encàrrec vindria directament, per tant, de la cúpula del Partit Popular, pagat amb fons reservats de l'Estat, amb un únic objectiu, que era protegir el partit i la presidència del govern espanyol d'aquell moment. L'Estat, utilitzat com a escut privat, i per tapar, a més, un cas de corrupció, ni més ni menys. Un escàndol que encara va més enllà, perquè existeix el dubte que no tothom qui hi hauria de seure hi seurà en aquest banc dels acusats, independentment de com acabi el judici. Hi ha ara mateix absències que són clamoroses. L'absència, per exemple, de María Dolores de Cospedal. Era secretària general del Partit Popular durant 10 anys. I n'hem sentit converses, per exemple, amb el comissari Villarejo, parlant de la famosa llibreteta de Bárcenas i del seu xofer.
Oye, ¿y la famosa libretita?
Yo, la libretita, a mí no me ha dicho... He hablado con los dos, esto...
La Cospedal semblava una línia d'instrucció feta a mida i la van deixar fora de la causa, de manera incomprensible. Miguel Tellado, l'actual secretari general del Partit Popular, es va desmarcar ahir dient això que ja has passat.
Mire, yo no sé... Lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí.
I és cert que el preu polític ja es va pagar amb la moció de censura, Rajoy va deixar de governar, no queda ningú a la cúpula que hi fos en aquell moment, però mai és tard per exigir responsabilitats penals. De fet, és una obligació indispensable. La política que mereixem no pot tolerar sota cap concepte l'ús partidista de l'Estat ni les clavegueres de mida. I els que aspirin a governar han de ser els primers de demanar que s'arribi fins al fons de qualsevol investigació, especialment quan sembla que la instrucció es va quedar a mig camí, que no va voler mirar cap a dalt de tot. Tenim el dret a saber què va passar realment als despatxos dels ministeris, i l'Estat té el deure de trobar i jutjar tots i cadascun dels responsables. Per cert, també els de l'Operació Catalunya. Una maniobra que molts dels mateixos protagonistes dels Kitchen hi estaven implicats. Però que en això ningú s'ha pres seriosament en el terreny judicial, malgrat que també hi hagi proves acreditades. És un altre gran misteri de l'univers.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 21 d'abril de 2026. Ens hem despertat amb 9 graus a Solsona, 10 a Llagostera, al Gironès, i 14 graus a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, amb algun banc de boira també molt puntual, però que s'aixecarà ràpid. En general esperem un matí assolellat i una tarda amb tempestes, però que avui quedaran més restringides al Pirineu, al Prepirineu i al nord de les comarques de Girona. La temperatura s'enfila fins i tot un palet més que no pas ahir. Demà dimecres el temps serà molt semblant al d'avui, i de cara a Sant Jordi, dijous, sembla que hi haurà més núvols a les comarques del nord-est, sobretot a les de Girona i no descartem algun ruixadet al matí. Després de la tarda, aquests núvols podrien arribar al sud de Catalunya i també a la tarda espereu algun ruixadet al Pirineu. Però la resta, el temps hauria de ser força tranquil amb una temperatura més baixa.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts començarem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol i amb ells abordarem aquesta qüestió que ara mateix comentàvem, la reparició de Luis Bárcenas.
Esa nota, en la parte primera, guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy.
MR era Mariano Rajoy. Així va assegurar Luis Bárcenas que darrere aquelles inicials de la seva llibreta, que es van publicar fa més d'una dècada, hi havia l'expresident espanyol. L'extresorer del Partit Popular ho va afirmar en la seva declaració com a testimoni en el judici que busca aclarir si la direcció del partit va ordenar espiar-lo perquè no col·laborés amb la investigació de la trama Gürtel.
Lo que quería era que quedase claro, en fin, que eso existía, pero que existía con conocimiento de, en fin, de todas las instancias responsables del partido por encima del tesorero y mío.
I així deia Bárcenas que els pagaments en B es feien amb coneixement de la cúpula del partit. Avui segueix aquest judici amb la declaració de policies i un notari també que va registrar una captura de pantalla de missatges atribuïts a Jorge Fernández Díaz. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Això serà la sessió d'avui, però encara ressona la d'ahir amb aquesta declaració de Bárcenas i la seva dona.
Sí, perquè Bárcenas ha posat de ple Mariano Rajoy al judici i a tot el partit en els anys 2013 i 14 que Rajoy presidia. L'extresorer ha explicat que tot es va torçar quan va engegar el ventilador amb els famosos papers de Bárcenas i que l'operació Kitchen, per espiar-lo i robar-li documents, es va gestar al partit i d'allà va saltar al Ministeri de l'Interior.
Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos.
També va reconèixer documents i missatges privats que se li ensenyaven, cosa que demostra que li van clonar dispositius i va relatar com els seguien fins i tot dins de la presó. Les defenses dels acusats van incidir, però, en una contradicció. Ell explica l'àudio amb Rajoy, on parlen de la Caixa B, però aquest àudio ha desaparegut i ningú més, a banda de Bárcenas, l'ha sentit. Dijous, per cert, declararà Rajoy.
Arran d'aquesta declaració, el PSOE ha fet un comunicat per criticar que textualment Feijo calli mentre Bárcenas parla. I parla del Watergate del Partit Popular. Els populars van respondre insistint en la tesi que ha passat molt de temps des de que tot això que explica Bárcenas i afegeixen el i tu més.
Lo que sí sé es que el Supremo y la Audiencia Nacional están investigando lo que ha pasado en los últimos años en el gobierno de Pedro Sánchez, en el gobierno y en el partido de Pedro Sánchez, en Moncloa y Ferraz.
I avui els diaris també aborden les declaracions de Bárcenas. El Mundo diu que el principal enemic de l'extresorer del Partit Popular és la seva credibilitat. L'ABC es limita a explicar que Bárcenas admet que va ordenar destruir un àudio de Rajoy, que va desaparèixer, i El País no hi dedica l'editorial, però sí que posa en portada la frase de l'extresorer que el cas comença al partit. Avui ho abordarem, com dèiem, en temps d'Àgora al matí de Catalunya Ràdio. De moment, per això, un primer comentari de la periodista Marta Monforte.
S'han de destruir tots els àudios de M.R. quan jo doni l'ordre. No ha de quedar res. És el meu compromís. D'aquesta manera ha explicat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, com va fer desaparèixer una gravació en la que sortia presumptament Mariano Rajoy relacionada amb la Caixa B del partit. El cas Kitchen és un mal de cap per al PP d'Alberto Núñez Feijóo, encara que en Gènova diuen que ells no estaven per ací quan els periodistes li preguntem. No han condemnat en cap moment l'ús del Ministeri de l'Interior com una ferramenta a disposició del PP i tracten d'anyonar la qüestió, encara que Rajoy és un gran referent per al partit.
I encara sobre aquest cas, els Estats Units volen investigar si Espanya els va enganyar per tancar la BPA. Frederic Pincet, bon dia.
Bon dia, sí, llegim avui a La Vanguardia. La BPA, la banca privada d'Andorra, recordem que va ser tancada en molt bona mesura després que un organisme del Departament de Tresor dels Estats Units, que es diu FinCEN, fos alertat, suposadament per la policia espanyola, que l'entitat, dient-ho clar, hi havia diners bruts. Recordem que dirigents de la BPA van dir després que representants de la policia espanyola els van amenaçar de carregar-se el banc, de liquidar-lo, si no col·laboraven en la investigació contra la família Pujol. I hi ha una gravació de l'excomissari Villarejo que diu els vam enviar als nostres col·legues americans informes plens de mentides. Bé, doncs, segons diu La Vanguardia, els Estats Units ara voldrien investigar si es va utilitzar aquest organisme del Departament del Tresor amb finalitats polítiques.
I encara dels tribunals, el Suprem reprèn avui el judici de l'exministre José Luis Ábalos pels contractes de mascaretes durant la pandèmia. En l'última setmana de testimonis, de tota manera, si parlem de les causes judicials que envolten l'actual govern espanyol, el principal titular de les últimes hores és el cas de Begoña Gómez. L'associació ultracatòlica Hazte Oír, que fa d'acusació popular, demana 24 anys de presó. 24 anys de presó per la dona de Pedro Sánchez. Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
Sí, perquè Hazte Oír coordina totes les acusacions, en també per sèries Vox, i va ser aquesta formació ultra la que va donar origen al cas amb una querella, recordem-ho, feta a base de retalls de premsa. Demana, a més, que se li retiri el passaport perquè creu que hi ha un evident risc de fugida de Begoña Gómez i que el judici declari com a testimoni Pedro Sánchez. Per a la seva assessora, la Moncloa, demana fins a 22 anys de presó perquè considera que la va ajudar a enriquir-se amb els seus negocis privats. Per la seva banda, la defensa de Begoña Gómez també ha presentat escrit, demana anul·lar la interlocutòria del jutge Peinado per dur-la a judici i diu que és inacceptable que el jutge compari Sánchez amb l'absolutisme de Ferran Seté.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és la tensió a l'Orient Mitjà. I comencem el dia sense saber què és el que passarà. Demà s'acaba l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran i continua sent dubtós que les dues bandes puguin o vulguin reprendre les negociacions. De moment, els dos presidents han refermat posicions a les xarxes socials. L'iranià ha parlat de profunda desconfiança històrica i el nord-americà ha tornat a amenaçar les infraestructures i centrals elèctriques de l'Iran. Mentre el règim iranià diu que encara no ha decidit si assistirà a les negociacions, ha exhibit manifestacions a favor del govern com aquesta que sentim ara. Des de la Casa Blanca insisteixen que el vicepresident J.D. Vance sortirà avui cap a Islamabad per aquestes negociacions. Washington, Oriol Serra.
Ja han transcorregut pràcticament 10 dies d'ençà de l'últim taco, l'acrònim de Trump Always Chickens Out, és a dir, Trump sempre acaba fent-se enrere. Ara el president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb destruir instal·lacions civils iranianes, començant per les centrals nuclears si no es reprenen les negociacions presencials abans de dimecres, quan expira l'alto el foc vigent. La situació s'ha tornat a complicar per a un Trump que s'ha passat els últims 3 dies assegurant que ja ho tenia tot encarrilat amb la nova cúpula del règim iranià. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I, per cert, si abans parlàvem de manifestacions a l'Iran, també n'han vingut a Estats Units.
Sí, molt menors, molt petitones, però poden ser simptomàtiques. És una protesta de soldats veterans de l'exèrcit dels Estats Units i familiars de militars. Han fet una concentració contra la guerra a l'Iran i l'han feta dins d'un dels edificis del Congrés dels Estats Units, a Washington. Eren poquets, aproximadament unes 150 persones, i portaven pancartes de no a la guerra de l'Iran o no ens podem permetre una altra guerra, insistint que dins d'uns edificis del Congrés i organitzada per una associació de veterans de guerra. És una concentració pacífica, però s'han negat a marxar quan els hi han dit i això ha fet que es detinguessin unes 60 persones.
I aquesta nit Amnistia Internacional ha assenyalat específicament Donald Trump. També ho ha fet amb Rússia o els Estats Units en el seu informe anual, on ha advertit que la humanitat està sent atacada. Londres, Quim Olivares.
La secretària general d'Amnistia Internacional, Agnès Calamar, ha parlat de tres líders mundials que han accelerat l'incendi contra els drets humans.
Trump, Putin i Netanyahu, entre d'altres, van perseguir la dominació política i econòmica a través de la destrucció internacional, la repressió i la violència a escala massiva.
En definitiva, és un món sense brúixola moral, segons Amnistia, que situa el president espanyol Pedro Sánchez en l'epicentre de la defensa del dret internacional.
Ha estat realment l'únic que ha mantingut constantment la línia sobre el dret internacional i la importància de la rendició de comptes.
L'ONG demana que la resta d'estats, organismes internacionals i la societat civil resisteixin l'embat del populisme. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
També aquest informe ja assenyala Israel. I parlant d'Israel, el govern de Netanyahu ha anunciat una investigació després de la indignació que ha aixecat la imatge d'un soldat israelià destrossant a cops de martell una estàtua de Jesucrist.
Sí, literalment, cops de martell contra un Jesús crucificat en un poble del sud del Líban. L'Assemblea de Catòlics de Terra Santa ha fet un comunicat dient que això no només constitueix una ofensa greu contra la fe cristiana, que també, sinó que no és un incident aïllat, diu que s'afegeix a d'altres incidents de profanació de símbols cristians perpetrats, diuen, per soldats israelians. A banda de denunciar aquesta investigació, com deia Ricard, Benjamin Netanyahu ho ha condemnat.
I avui es reuneixen els ministres d'Exteriors europeus, el titular espanyol, i plantejarà suspendre l'acord d'associació amb Israel, però la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ja ha apostat per mesures menys dràstiques. Brussel·les, Bruno Fortea.
Kaya Kallas vol veure si entre els països europeus hi ha prou consens per, com a mínim, revisar les relacions comercials amb Israel. Recorda que Brussel·les ja ha fet una proposta als 27, que retirin l'accés preferent que ara mateix tenen les empreses israelianes al mercat comunitari i que apugin els aranzels dels productes israelians.
Primer, crec que hauríem de mirar si podem avançar amb aquestes mesures, si els estats membres tenen el desig de fer això, de si volen posar pressió a Israel.
Però fins i tot per suspendre aquests beneficis comercials per Israel caldria assolir una majoria qualificada de països europeus. Avui ho discutiran en una reunió que acabarà sense cap votació definitiva. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mira el que li ha comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'ONCE. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'ONCE. No et quedis sense el teu cupó.
ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Forada, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I també Pep Cisterna. Notícia de mobilitat d'aquest matí. Atenció als veïns del Baix Camp.
Concretament de Reus, perquè els trens amb origen o destinació Reus no circulaven fins fa pocs minuts. Ara Renfe i Adif expliquen que sí, però hi ha endarreriments generalitzats a la línia R15. És per això que es manté el servei alternatiu per carretera entre Reus i Sant Vicenç de Calders. La incidència, però, una manca de subministrament elèctric a l'estació de Reus ja ha quedat resolta.
I també és notícia del matí. Tenim en marxa una operació dels Mossos contra el tràfic de marihuana i armes.
Amb un desplegament d'uns 200 efectius, el dispositiu contempla entrades en cases i naus industrials de les localitats de Lleida i Serós. L'operatiu contra aquest entramat criminal ha començat de matinada i s'esperen diverses atencions.
I a banda d'això, avui tenim diversos titulars relacionats amb vagues. D'entrada, a les benzineres.
Comissions Obreres i la UGT han convocat aturades a les benzineres el cap de setmana de l'1 de maig, a l'inici i al final. En concret, a la convocatòria que s'ha fet a tot Espanya per al dijous 30 d'abril de 12 del migdia a 4 de la tarda i el diumenge 3 de maig de tot el dia. Reclamen un augment salarial de com a mínim el 2%.
I tenim vaga també a les biblioteques de Barcelona, en aquest cas, avui.
Ahir ja en van fer a la tarda, però avui serà de 24 hores. Demanen equiparar-se les condicions a la resta de personal de l'Ajuntament de la capital. Alguns treballadors del Consorci han ocupat la biblioteca de Sarrià i amenacen que les aturades podrien allargar-se fins al maig durant les setmanes prèvies a la selectivitat.
I encara una altra. Els sindicats i les entitats que defensen el dret a l'habitatge parlen d'una vaga general.
Es faria d'aquí un any. De moment han aconseguit una plataforma amb la CGT, la Intersindical i entitats com el Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Només lluitem per aconseguir millorar les nostres vides. És hora, llavors, de redoblar la lluita i per això anunciem que comencem a treballar per fer possible una vaga general.
Era Isi Saez, portaveu de la nova Plataforma per l'Habitatge.
L'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, apuntava ahir al matí de Catalunya Ràdio que la solució a la crisi de l'habitatge passa perquè els inversors privats estiguin disposats a tenir rendibilitats més baixes que les actuals.
Hi ha promotors privats a casa nostra que estan dient es pot treballar perfectament amb unes rendibilitats molt més baixes que et porten a poder generar oferta assequible, però hi ha una cultura en el nostre país que no és aquesta, que és una cultura que funciona amb unes rendibilitats molt més elevades. Sí. Canviar això no és fàcil.
I justament avui el govern espanyol portarà al Consell de Ministres el nou Pla Estatal d'Habitatge, que vol triplicar la inversió fins a 7.000 milions d'euros i, segons diu, blinda la protecció permanent dels habitatges finançats amb recursos estatals. 8 i 18, i al matí de Catalunya Ràdio avui parlarem també del procés de regularització d'immigrants. Així s'ha referit aquesta nit el president Salvador Illa.
La regularització és memòria, però sobretot és futur. Futur d'una Catalunya exemplar, oberta i justa per a tots els que hi vivim o hi treballem.
Avui el govern català aprovarà un paquet de mesures per agilitzar aquest procés. Ahir va haver aglomeracions, sobretot a les dependències municipals, que donen els documents necessaris per a la regularització. En canvi, a Correus no n'hi va haver, bàsicament perquè funciona amb cita prèvia. Maria Costa.
El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, va admetre ahir que els ha faltat temps per coordinar-se millor amb els ajuntaments i entitats.
Entre rebre l'informe que va elaborar el Reial Decret, aprovar-se en el Consell de Ministres i posar-se en vigor en molt poc temps, ha provocat que no haguem pogut tenir tots els dies que haguéssim volgut per aquesta coordinació. Tothom que tingui dret podrà fer els tràmits abans del 30 de juny.
Per això l'executiu català aprovarà avui un paquet de mesures com una pàgina web per centralitzar tota la informació, més formació de persones tècniques, actuacions per acompanyar les persones més vulnerables i propostes per fomentar la inserció laboral i l'aprenentatge del català. El govern també ha anunciat una campanya per desmentir fake news. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui parlem amb l'alcalde sobre les cues que es van formar ahir, sobre la coordinació entre administracions. El govern espanyol ha admès que hauria hagut de ser millor. I sobre també com demanen alguns partits i entitats saber que el català hauria de ser un requisit. I encara sobre la gestió de la immigració, avui comença el ple d'investidura d'Extremadura i aquesta qüestió enfronta ja el Partit Popular i Vox.
Tots dos partits topen sobre el contingut de l'acord, per exemple, sobre quines ONGs han de deixar de rebre subvencions o com es prioritzen els ciutadans espanyols a l'hora d'obtenir habitatge protegit.
I aquí Esquerra pressiona Junts perquè permeti l'aprovació al Congrés de l'òrgan per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya. Els juntaires es titllen lents de cortina de fum, però encara no han aclarit què és el que votaran. Àlex Giral.
Des de Files Republicanes, el portaveu Isaac Albert insisteix que el consorci és el camí per repartir la desinversió crònica a Catalunya i demana als de Puigdemont que no posin pals a les rodes.
No entendríem que Junts es posicionés en contra.
Però els juntaires creuen que l'organisme és innecessari. Segons el seu portaveu, Josep Rius, aquest és l'objectiu d'Esquerra amb la iniciativa.
Trobar una quartada per aprovar els pressupostos de Salvador Illa.
Ara bé, no ha volgut avançar el sentit del vot del partit al Congrés, on el seu suport és clau i on la proposta es podria sotmetre al ple per al tràmit inicial d'aquí a una setmana. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
8:21, intercanvi d'acusacions en la primera sessió de la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la pagada de l'any passat.
Les empreses no van assumir gairebé cap responsabilitat. El conseller delegat d'Endesa, José Damián Bogas, va anunciar accions legals contra els experts europeus que van analitzar l'incident per, diu, falta d'imparcialitat.
Hemos mandado una carta de protesta a ENSOE por las carencias que creemos que tiene el informe. ¿Y ejerceremos acciones legales? Sí, las ejerceremos.
En canvi, el màxim responsable de Naturgy, Francisco Reinés, defensa l'auditoria.
Creo que es un informe suficientemente bueno técnicamente como para valorarlo, aunque quizás pues le haría algún comentario.
El conseller delegat d'Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, va assenyalar Red Eléctrica per no haver reaccionat com devia, tot i que no en va portar proves.
Una multinacional brasilera de l'embalatge invertirà 12 milions d'euros a Valls, a l'Alt Camp, per obrir la seva primera planta a Europa. L'Ajuntament treballa perquè les prop de 90 persones acomiadades pel tancament internacional de paper puguin optar als nous llocs de feina. Ricard Buigas.
L'empresa d'embalatge Raft crearà en una primera fase 15 llocs de feina que ja estan coberts. La xifra augmentarà fins als 60 empleats en 3 anys. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, diu que han acordat col·laborar en les noves fases de selecció.
Les primeres 15 persones ja les tenen, però ja per la segona fase doncs, ja estem treballant amb Valls Genera per fer doncs, la selecció de personal i concretament doncs, amb l'agenda International Paper.
Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més?
Fruita roja i rosa.
La revista nord-americana Billboard declara Rosalía dona llatina de l'any en l'àmbit musical.
Afirmen que la cantant, compositora i productora ha redibuixat les fronteres del pop i que amb looks demostra que la seva creativitat no té límits.
I avui serà també notícia que es presenta la programació del Grec d'aquest any. Això mentre s'accelera el compte enrere per Sant Jordi. El 23 d'abril, dijous, programa especial de Catalunya Ràdio i del matí de Catalunya Ràdio.
Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I a uns piropos es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes. Quan...
setmana mires a mates.
La música en directe com aquesta de Banda Neon. A partir de 8:45 serem al Passeig de Gràcia número 27 entre Diputació i Consell de Cent. Us esperem per gaudir d'una diada amb entrevistes i actuacions sorpreses fins a les 12 del migdia i després continuarem tota la programació de Catalunya Ràdio.
Sí, parlarem de fet amb la portaveu del Gremi de Llibreters, amb Helena Bernades, també amb Xavier Grasset, amb Ampar Moliner, amb Marta Torné i Jordi González, entre molts altres, i també música, molta música en directe, per exemple, de Ginestà, de Joan Dausà i de Saxeni.
No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates, i tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti una altra.
Tampoc Àngel Llàcer, Judit Mascó, també Elisenda Pineda i altres sorpreses que us trobareu si ens veniu a veure a Passeig de Gràcia amb Consell de Cent el dia 23, el dia de Sant Jordi.
A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona, una història de futur.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
Aquest Sant Jordi sorprèn amb el llibre de què parla tothom. El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Un thriller addictiu ple de secrets, mentides i girs inesperats. El joc del silenci, publicat per La Campana. Disponible a la teva llibreria de confiança. No voldràs que s'acabi.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Bricodepot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Bricodepot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Fes-te del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a Bricodepot.es.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Alguna cosa passa amb les presons catalanes que estan en el punt de mira.
Aïllament, contencions mecàniques, disciplina.
Estuve 5 días atados de pies y manos, teniéndome que hacer mis necesidades encima.
Es un recurso excepcional y lo intentem fer de la millor manera posible.
Això és un tracte degradant i inhumà. És tortura pura.
Què està passant a les presons? Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I pel que fa als esports, Lamine Yamal ja és el millor jove esportista al Laurels dels esports.
Sí, la gala d'aquests Oscars de l'esport s'ha fet aquesta nit a Madrid amb un Lamine que ha tingut agraïments per tothom.
Estoy muy contento de recibir este premio, de ser el primer mejor jugador joven, bueno, deportista joven. Es un orgullo. Obviamente quería dar las gracias a la academia Y obviamente, pues, a mis dos hermanos que están ahí sentados a...
Mentre la Nin era el protagonista en aquesta gala, en una altra, la de la presentació del llibre Relats Solidaris de l'Esport, Eric García, el padrí de la gala, parlava del títol de Lliga que tenen a l'abast.
Va ser un cop dur per tots nosaltres. Va haver-hi moments del partit en què jo realment creia que ho teníem i que podíem donar-li la volta, però, bueno, el futbol tots sabem com és. Al final, ara ens toca centrar-nos en la Lliga, que és el premi a la regularitat que hem tingut tot aquest any. Va ben encaminada, però, bueno, jo soc dels que creu que quan abans la podem tancar i celebrar-lo, doncs molt millor.
I el Girona pot certificar gairebé la permanència si guanya aquesta nit contra el Betis.
Quan abans millor, una victòria no deixaria el Girona matemàticament salvat, però sumaria 41 punts, gairebé virtualment asseguraria la categoria, mig el tècnic del Girona.
Hi ha molts d'equips de 38 per baix. Em semblaria una molt raro que més de 42 punts hauria un equip en descens.
Mitchell recupera Blin, Artero entra en la convocatòria després de 3 anys, Girona-Betis, quarts de 10, transició al Tot Gira de Catalunya Ràdio, també avui Madrid a la Ves, Atlètic Club Osasuna i Mallorca-València.
I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la continuïtat a l'Eurolliga.
El partit contra l'Estrella Roja, 3 quarts de 9, Siper eliminat, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
És un partit molt difícil de jugar com a local o com a visitant, perquè les emocions són complicades per ells també. L'inici de partit serà important, aviam si podem estar estables i jugar una miqueta per sobre el marcador ens ajudaria, però en qualsevol cas hem d'estar preparats per qualsevol guió i per estar sòlids amb el nostre joc.
El partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... La mobilitat. A aquesta hora hi ha la P7 tallada en sentit Barcelona a l'altura de Santa Oliva. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Si es fa un accident entre una furgoneta i un camió que ha quedat bolcat i que ocupa, de moment, tots els carrils, hi ha uns 4 quilòmetres de retenció acumulada. S'estan fent desviaments cap a la Nacional 340, també cap a la C32. Aquesta, però, recordem que és de pagament i ara també s'està començant ja a acumular retenció fins al punt de desviament a Sant Vicenç de Calders, també uns 4 quilòmetres.
Hi ha algun punt vermell més a aquesta hora?
Doncs mira, dos, per vehicles avariats, la ronda entre Trinitat i Vallcarca en sentit Llobregat i també la P7 a Sant Cugat, però direcció Girona.
Hi ha algun punt taronja?
Bastants, la veritat. Tots gairebé cap a Barcelona, tots els punts de retenció habitual, però en principi sense incidències en cap punt.
També al sud del país hi ha retards, atenció, a la línia R15. Maria Fernández, bon dia.
Sí, aquest matí mobilitat amb problemes a les comarques de Tarragona perquè a primera hora del matí hi ha hagut un problema en el sistema d'electrificació de l'estació de Reus i durant una estona no podien circular els trens que tenien origen o destí a aquesta estació. Ara el problema està parcialment resolt, ja tornen a circular tots els trens, però aquesta incidència ocasiona encara retards a la línia R15 d'uns 20 minuts. De fet, tot i que la circulació s'ha restablert, Renfe manté el servei alternatiu per carretera entre Reus i Sant Vicenç de Calders.
I aquest matí també molt pendents de l'operació dels Mossos contra el tràfic de marihuana i d'armes. Té epicentre, atenció, a Seròs, al Segrià i a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, en concret al barri de la Mariola, on ens trobem ara mateix, al carrer Músic Vivaldi, d'on s'acaben d'emportar un detingut del seu domicili, també plantes de marihuana. Ens diuen que en total hi hauria uns entre 4 i 6 detinguts, la xifra encara està per confirmar. Hi ha hagut expectació al carrer, però la situació és tranquil·la. També s'han fet registres a naus industrials de Seròs, al sud del Segrià, com dèiem. En total s'han desplegat uns 200 efectius, inclosos antiavalots, la unitat canina i mitjans aeris.
I avui també veurem si es repeteixen les cues arran del procés extraordinari de regulació de persones migrants. Per posar-hi remei, avui el govern aprovarà un paquet de mesures. Redacció d'informatius, Albert Prats.
La Generalitat vol accelerar tota aquesta paperassa perquè no s'eternitzin les cues i avui detallarà de quina manera ho pensa fer. La regularització serà el gran tema del Consell Executiu d'aquest matí, però president i consellers es tornaran a veure el cap de setmana. Salvador Illa ha convocat una nova jornada de treball. De fet, és la quarta que es reuneix i passaran nit fora del Palau de la Generalitat. Aquesta vegada aniran al Mont Sant Benet, al Bages, amb la intenció d'impulsar l'acció del govern mentre els pressupostos segueixen a l'aire i després de la baixa del president i les protestes de diversos sectors.
I d'aquí 2:30 comença a Brussel·les una reunió dels ministres d'Afers Estrangers dels 27. A l'ordre del dia, la proposta de Pedro Sánchez de trencar relacions amb Israel. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Hola, bonjour. El govern espanyol plantejarà avui que la Unió Europea trenqui del tot l'acord polític i comercial amb Israel en resposta als atacs contra el Líban. És un escenari difícil d'aconseguir perquè caldria el suport unànime dels 27 socis comunitaris. Per això, Brussel·les s'inclina primer per mirar si hi ha prou consens per imposar represàlies comercials contra Israel, que podrien aprovar-se sense que calgui unanimitat. Sobre la taula, a pujar els aranzels als productes israelians.
I avui també últim dia de votació perquè mestres i professors decideixin si volen anar a una vaga indefinida o repetir aturades parcials per forçar a continuar negociant amb educació. Entre les mesures que reclamen hi ha una rebaixa del nombre d'alumnes per aula. Justament avui el Consell de Ministres fa un pas més en aquesta direcció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. S'aprova ja definitivament una llei per reduir el nombre d'alumnes per classe, concretament màxim de 22 a primària, ara en són 25, i de 25 a secundària, ara el màxim pot ser 30. La llei també marca un topall legal d'hores lectives que poden fer els professors. Són 23 a infantil primària i educació especial i 18 a la resta d'ensenyaments. Un cop surti avui del Consell de Ministres, faltarà que el Congrés la validi abans que sigui efectiva.
I avui a l'Àgora parlarem dels judicis mediàtics que s'estan fent a Madrid, el cas Kitchen, també el de les mascaretes, però és que més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio. Connectem amb la redacció. Sílvia Solanes.
Doncs parlarem del procés de regularització de persones immigrants. En parlarem amb l'alcalde de Vic, Albert Castells Vilalta, també del cost de viure sol. I d'altra banda, en quart d'11 ens visitarà Tortell Poltrona i la seva filla Luara. I avui a les 11, Sergi Pàmies.
Avui a l'Àgora de matí de Catalunya Ràdio, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera? Doncs, va, Sant Jordi està a la cantonada
moment...
ja.
Sí, sí, sí. Mira, avui, de moment, sense grans canvis, és a dir, sol al matí, hi ha alguns bancs de boira, per exemple, a la Plana de Vic, a la zona del Ripollès, uns núvols baixos al Delta de l'Ebre s'aniran aixecant, i la temperatura pot pujar un pelet més que ahir. I llavors, a la tarda, tindrem algunes tempestes, però més concentrades, Pirineu, Prepirineu i nord de les comarques de Girona. Demà, sense grans canvis, i de cara al dia Sant Jordi, baixa la temperatura, per començar, perquè tindrem un vent de mar cap a terra que anirà portant humitat, i això ens fa pensar que en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Girona, podem començar el dia amb bastants núvols i potser algun ruixadet feble, poca cosa. A la resta, temps més tranquil, aquests núvols creiem que durant el dia poden arribar al sud de Catalunya, en principi sense precipitacions, i els típics ruixats de tarda d'aquests dies els tindrem més concentrats només al nord del Pirineu.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, cansa molt, sepua gros, era esgota. Avui dimarts, un Enigmàrius de viticultor. Cobra el raïm segons la tarifa acordada, de 6 lletres. Cobra el raïm segons la tarifa acordada, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 9, Girona a Betis.
Una victòria dels gironins els deixaria a les portes de la salvació matemàtica.
Avui, a partir de les 9, Girona a Betis.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què parla fins ara abans d'entrar a l'hora?
Doncs aprofitant que ara parlarem de Bárcenas i de les clavegueres de l'Estat, de les policies patriòtiques, etc. Parlàvem d'un llibre d'un amic del Pere, del Rafa Méndez. El llibre es diu Los dueños del Estado, un llibre on surt mencionat el mateix Pera i que parla dels escàndols relacionats amb juristes i advocats que mouen els fils de l'Estat.
Però que consti que no hi ha cap... Si no apareix mencionat...
No,
cap
escàndol. Com amic.
Jo m'espero qualsevol cosa.
S'ha de dir tot.
Òbviament.
Això que tu vas a una casa i han detingut algú i diuen, no ho semblava tan bon any. No, jo no. Si t'emporten el Pere, pues ja em semblarà que va bé la cosa, que és normal.
Però realment el llibre val la pena, segur que us encantarà.
Has anat a la perruqueria, Pere, veig.
La meva mare em va agafar i n'hi ha cap.
La teva mare és
perruquera.
No, però... No,
això és mare.
Doncs escolta, podríem anar-hi tots, perquè...
No tenim temps per anar a la perruqueria.
El rei León és over.
A tu el pèl te'l van prendre fa molts dies ja.
I ja s'hi va quedar.
Bé, arrenquem l'àgora parlant de la declaració de Luis Bárcenas ahir al judici de la Kitchen.
Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos.
L'extresorer del Partit Popular va apuntar directament a la cúpula del partit per la Caixa B i per perseguir-lo per destruir les proves sobre aquesta comptabilitat paral·lela. Bárcenas parla de comptabilitat extracomptable i no només això, sinó que va assenyalar directament a Rajoy.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
Diu que Rajoy sabia que hi havia pagaments amb B, que ell també en cobrava i que el mateix Rajoy destruïa les proves personalment. Tània Tàpia, a Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
I després del que va dir Bárcenas, la declaració de Rajoy de demà passat encara guanyarà més interès.
Sí, perquè Bárcenas el que ha fet és situar de ple a Rajoy enmig del judici. Declarava ahir com a testimoni, per tant, còmode, ja no està acusat en aquestes causes del PP, i va explicar que tenia una gravació on hem sentit que ell relata que parla amb Rajoy obertament d'aquesta Caixa B, però que algú li ha esborrat com doncs, li han robat un pen. També diu que van accedir les seves contrasenyes per fer-ho esborrar tot del núvol, però el problema és que aquest àudio que ell explica, ningú més l'ha escoltat, només a Bárcenas, però és una nova implicació directa per Rajoy, que sempre s'ha desvinculat no només del cas Kitchen, sinó també del cas Gürtel, de la Caixa B. De fet, Rajoy ha declarat, amb aquesta vegada que declari el dijous 3 vegades en causes que afecten el Partit Popular, sempre s'ha desvinculat, sempre ha dit que no recordava res i sempre ha negat qualsevol implicació.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
Saludem també a aquesta hora la periodista dels tribunals del periódico, Ángeles Vázquez. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Què és el que trobes més rellevant del que va dir ahir Bárcenas, a banda del que ara comentàvem, Ángeles?
Pues oír a una persona declarar ante un tribunal siempre tiene de relevante, y más cuando la explicación, o sea, es la principal víctima del operativo que se está juzgando en la Audiencia Nacional, y oírle directamente explicar sin apenas dudar o sin dudar en absoluto cómo cree que ocurrieron las cosas, pues tiene siempre una importancia trascendental de cara a la redacción de la sentencia.
I és creïble el que va dir sobre la gravació de Rajoy? Ho dic perquè els últims anys s'han dit coses contradictòries, no? És a dir, va arribar a dir que no havia gravat a ningú, per exemple.
Claro, efectivamente. Eso es lo que intentó jugar, la baza que jugó la defensa. La defensa lo que hizo fue sacar todas las contradicciones, porque el propio Bárcenas había llegado a negar que tuviera una grabación de nadie. ¿Qué pasa? Que Bárcenas lo explicó con una razón que parece convincente. Él ha ido cambiando de posición. Él ha sido condenado, de hecho, a casi 30 años de cárcel, y cuando dijo ciertas cosas ha explicado que lo hizo en interés de su defensa, ¿no? Porque entendía que era la mejor estrategia de defensa que tenía en su poder. Mm.
¿Creus que podrem viure alguna mena de carament entre Bárcenas i Rajoy?
Sí, es una prueba que nos gusta mucho a los periodistas, yo creo, y siempre que vemos discrepancias terminamos pensando en la posibilidad de un careo. Los tribunales son mucho menos partidarios porque consideran que no es tan elocuente en ciertas situaciones. Las dos partes tienen que estar como en la misma posición, que en este caso tampoco se da, porque Rajoy en el juicio de la Caja B en su día y ahora viene como testigo, y Bárcenas en aquel era acusado y aquí es víctima. Entonces es complicado. Ya lo pidió la defensa de Bárcenas cuando se juzgó la Caja B del PP y se rechazó. O sea, que lo veo improbable, la verdad.
També hi ha gent que avui destaca l'absència de Maria Dolores de Cospedal en aquest judici. Ho troba sorprenent?
Pues la ausencia de María Dolores de Cospedal es una decisión que tomó el juez García Castellón, que fue ratificada por la Sala de lo Penal, que ha vuelto a tomar recientemente el juez que le ha sustituido al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6. Pero es verdad que después de escuchar a Bárcenas y cómo sitúa en Génova el origen de la operación, pues cuesta un poco más de entender. Mm.
I tot això que estem veient, perquè sempre que hi ha judicis ens posem les mans al cap, diguéssim, però després acaba en res. Creus que pot tenir algun recorregut real el que va dir Bárcenas ahir?
Ese es el problema de Bárcenas, que no tiene pruebas de lo que afirma. Él habla de una grabación que te guardaba en un pendrive que fue robado en el taller de su esposa, y habla de que lo tenía también en la nube, la grabación de MR, que por primera vez ayer dijo directamente que es Mariano Rajoy, y otra del que fue secretario general del PP, Javier Arenas, pero claro, él no dispone de esas pruebas ya, entonces es creerte un poco su palabra, no hay un elemento fáctico, un hecho en el que te puedas apoyar para defender lo que él dice.
És Ángeles Vázquez, periodista de Tribunals del Periódico. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Com heu seguit tot plegat, Pere?
Sí, jo discreparia de la part aquesta de que te tienes que creer su palabra, no? Perquè, òbviament, pues això és molt important. El que passa és que les coses succeeixen en un marc en el qual resulta impossible que hi hagi desenes de policies operant autònomament sense que tinguin coneixement la cúpula del partit i el president del govern. O sigui, aquest marc és tan estrany que fa versemblant absolutament versemblant la declaració de Bárcenas, per molt que des d'un punt de vista processal això pugui tenir recorregut o no. O sigui, sempre estem... A vegades es confon el que és la veritat processal, que va per un camí i que es necessita algunes coses... com és lògic, perquè estem en un estat de dret, etc, etc, que necessites tenir-ho molt amarrat per poder dictar una sentència, però de l'altre hi ha una veritat periodística o política, com es vulgui dir, en què té unes altres coordenades, i en aquest sentit, jo em sembla que en aquestes alçades ja, amb independència de que hi hagi sentència judicial, és indiscutible que hi havia, no només per aquest cas, perquè aquest cas se suma a molts altres casos de l'última dècada que han afectat a independentistes, han afectat a Podemos, han afectat a socialistes, han afectat a dissidents en general, en què està molt acreditat que hi ha una estructura policial, político-judicial, no sé com dir-ho, de policia política, i en aquest cas concret de la Kitchen, penso que són molt evidents els indicis que ens apunten aquí, amb independència fins i tot de que hi hagi una sentència judicial que tipifiqui tots aquests fets. Insisteixo que una cosa no té per què ser necessàriament amb l'altra, anar de la mà de l'altra, i les dues són possibles. La duresa o el rigor extrem que es necessita perquè hi hagi una sentència, i un marc d'actuació que es fa evident davant de tothom en què aquesta policia política és inqüestionable.
Sara González.
Sí, amb independència de si el que diu Bárcenas és cert o no, perquè és veritat que estem davant d'una persona que té una estratègia de defensa, i dins de l'estratègia de defensa
ara ja no
forma part el mentir, però en tot cas el que em sembla és lamentable aquesta ficció grotesca que s'ha intentat mantenir durant 13 anys de fer-nos creure, com si fóssim imbècils, que M. Rajoy o M. R. no era Mariano Rajoy. I això des del punt de vista...
Que la notícia avui sigui que M. R.
és que des del,
era Mariano Rajoy.
És que des del, o sigui, ja punt de vista de la ciutadania... És
detectar-los de... Sí, sí.
D'imbècils absoluts. A més, 13 anys per arribar a aquesta conclusió per part d'un judici, a més, d'un jutge, García Castellón, que està acreditat, que ha fet mèrits i esforços per intentar protegir la cúpula del Partit Popular, que ha deixat fora el propi Mariano Rajoy i a la pròpia Cospedal, justament perquè no hi hagi un rendiment de comptes reals d'aquesta situació. I el que sabem també, el que està acreditat, és que el Partit Popular no és que hi hagués només un finançament il·legal durant dècades, sinó que, a més, es va activar els aparells de l'Estat per intentar amagar la seva pròpia corrupció. Això no és només corrupció d'un partit polític, això és directament corrupció institucional. És corrupció al moll de l'os de l'Estat. És un ús espuri d'una estructura tan clau com és la policia pels teus propis interessos. Sigui per amagar la teva corrupció, sigui per perseguir la dissidència política.
Hi ha un document que sé que diu que informaven de tot a Rajoy. Que també li deien el Barbas i l'Asturiano.
Clar, és que per mi el més surrealista és... Clar, tot això no tindrà conseqüències jurídiques perquè no està imputat Mariano Rajoy, no està imputat a Cospedal i ni tan sols està imputat al Partit Popular, com sí que va passar en el cas de la Gürtel, no? I se sol dir, no, és que Mariano Rajoy ja va pagar un preu per la Gürtel amb la moció de censura. És cert que políticament sí, però això no treu que s'hagi de retre comptes. I aquí també, ull, quines són les paraules de Feijóo al respecte? Zero. Callar. Cosa que evidencia la incomoditat profunda que provoca en el Partit Popular que esclati la corrupció que durant anys ha estat en el moll del seu partit i que ara desacredita que surti a criticar el seu rival polític, Partit Socialista, que també pateix casos de corrupció. Podríem parlar, dirà el Pere, dels diferents nivells, de si és corrupció cutre o corrupció premium, és igual, però és, al final és es corromp, no?, la vocació de servei públic. Però lo d'ahir, insisteixo, sigui veritat o sigui mentida el que deia Bárcenas, no esborra una realitat que està àmpliament provada, que és que va existir una policia patriòtica. El que no ens queda clar és si amb el coneixement o sense de Mariano Rajoy, sembla difícil, com deia el Pere, que no ho conegués, i si no ho conegués és ineptitud política, i si ho coneixia, òbviament, doncs és una implicació i una corrupció directa amb una corrupció institucional, però que queda provat és que hi havia una policia patriòtica per amagar la pròpia corrupció del partit i que després també es va fer servir per allò que el propi Villarejo va reconèixer. Por la madre y por la patria, con razón o sin ella, sempre al lado. És a dir, per anar contra la dissidència política amb la llei on sense la llei, tot. I d'aquesta òrbita forma part no només Villarejo i la policia patriòtica, sinó també jutges com García Castellón.
I després, a banda del posicionament del Partit Popular actual, que podria fer-lo i desmarcar-se realment de l'antiga direcció, recordar que Javier Arenas, que també hi ha gravacions amb Javier Arenas, continua sent senador del Partit Popular. Per tant, no sé fins a quin punt és creïble que el Partit Popular són fets d'èpoques passades, perquè hi ha un senador que està implicat en gravacions i aquí ningú li demana explicacions, almenys públicament no ho sabem, no consta, Anna.
Vosaltres coneixeu en persona el Mariano Rajoy?
Sí, sí, sí.
Bueno, és que, clar, m'agradaria explicar una anècdota al Mariano Rajoy.
Vinga.
Quan van caure les Torres Bessones a Nova York, a l'Aznar això l'enganxa viatjant amb l'Air Force One espanyol, diguem-ho així, no sé, a Lituània, un país d'aquests, i li emprenyava molt que el molestessin quan estava a bord de l'avió, no? I cauen les Torres entre el Pío Cabanillas, el fill, amb les grenyes allà al despatx del Rajoy, que estava de president en funcions, diu, ai, que avisarà el president, que avisarà el president, i resposta al Rajoy, espera, vamos a ver què passa. O sigui, ja em diràs què més havia de passar, no? Llavors, a veure, jo us sento parlar molt convençuts, només faria unes remarques. A veure, jo crec que no hi ha cap dubte, o sigui, ningú té cap dubte que el Partit Popular doncs, tenia una extra comptabilitat, una caixa beta. Tampoc hi ha massa cap dubte doncs, que s'han utilitzat mecanismes d'informació de l'Estat. També us diria que això passa a les millors famílies, passés al franquisme, o sigui, de la tradició dels serveis secrets espanyols i de la policia espanyola d'investigar més, diguem-ne, a polítics que no pas a delinqüents, està sòlidament instal·lada i no és exclusiva cap partit. Però on vull anar a parar amb tot això? Dius, a veure, jo no em crec, ho sento, però no em crec que el Bárcenas entrés al despatx del Rajoy, li donés el full de la comptabilitat i sobre l'altra banda dels seus nassos el fes desaparèixer. Vull dir, això no s'ho creu ningú. Per lo mateix que ningú té dubtes de que Felipe González estava al tanto del cas Gal i no se'l va poder condemnar, perquè com funcionen les altres esferes polítiques? Ell no li va dir en el Barrio Nuevo montame un terrorismo de estado y arreglármelo. Va dir arregla-lo. I l'altre va interpretar doncs, que ho havia d'arreglar com fos. I de fet, ja que per exemple hem parlat dels impactes judicials dels acaraments, al Barrio Nuevo li va sortir molt car un acarament, em sembla que va ser amb l'Amedo, perquè se li va escapar la paraula de la Tor. I clar, això, vulguis que no. El que vull dir és, a veure, que compte, que el poder funciona a les altres esferes d'una altra manera. Vull dir, els líders màxims tenen gent intermitja que són la que pren aquestes decisions i ells no els arriba a esquitxar mai i sempre poden al·legar el que els americans en diuen plausible denial, no? una llavors no ens fem tantes il·lusions i tot i que entenc el que esteu dient, jo crec que no hauríem de frivolitzar ni de minimitzar la diferència entre la veritat processal i la veritat, diguem-ne, que nosaltres opinem. Vull dir, a veure, els fets s'han de demostrar o no s'han de demostrar. I llavors, clar, això de dir, digui el que digui el jutge, jo també formar la meva opinió i el que a mi em doni la gana, doncs no sé. I insisteixo, els temes que esteu atribuint al Partit Popular, que jo m'ho crec, es poden atribuir al Partit Socialista, es poden atribuir a Convergència i Unió, si no, es deu salvar la CUP, però per falta d'idees, no per falta de...
Però estem parlant de... una policia patriòtica que ha autorreconegut
sí.
Per boca de Villarejo, per boca d'Eugenio Pino, que també va dir hemos hecho
sí,
operaciones
escolta,
que harían salvar,
patriòtica...
que harían poner los pelos de punta
això
por
de policia
la patria,
patriòtica
per salvar Espanya.
Sona... Però mira, t'ho diré més clar. Quan jo vaig arribar aquí a fer de diputada de Ciutadans i vaig veure que el Carrizo s'aportava escorta als Mossos d'Esquadra, li vaig dir, ho tens clar això? Saps que informen cada dia d'on vas, on vens, on surts i tal? I els Mossos, uns bambis comparats amb l'Ertzaintza. Els errocis de l'Arizanja passaven un informe a tot Déu, vull dir, de fet, els polítics, jo que sé, el Chiqui Venegas es negava a portar escorta dels Arizanjas i a portar la Policia Nacional. Vull dir que això, ens agradi o no, que a mi personalment no, s'ha fet sempre. Vull dir, no és cap novetat. I ho han fet tots. Per tant, home, vull dir, matisem l'escàndol i esperem esdeveniments judicials.
Vicent.
Això, esperem 12 anys més, a veure si hi ha esdeveniments judicials.
No, a veure...
No, és fantàstic esperar els
anys. Per exemple, per exemple, a vegades la policia patriòtica funciona, diguem-ne, a la contra. O sigui, a vegades l'ordre que té és de no funcionar.
Bueno, en tot cas, jo quan un polític espanyol o quan una institució espanyola, un jutge o un palau de justícia o qui sigui, diu que no vol la Xanxa o que no vol els Mossos d'Esquadra, aquí hi ha una mica més que la desconfiança respecte a el que puguem passar, que en el cas dels Mossos d'Esquadra ja ho hem vist quan parlem amb els seus comandaments, aquestes prevencions, que quin abast tenen. En tot cas, en la línia una mica de lo que comentava ara la senyora Grau, els partits ho saben fer. Els partits ho saben fer.
Sí, això també volia dir.
Són organitzacions criminals que funcionen. Els partits ho saben fer. És a dir, els partits creen unes estructures moltes vegades corruptes, altres vegades de policies patriòtiques, altres vegades d'informació, altres vegades de fons reservats. Els partits, al poder, perquè hi ha diferents poders. Una cosa és una diputació provincial, que és de vegades el que sembla la Generalitat, i una altra cosa és l'Estat. Aleshores, els partits ho saben fer. I en coordenades que diem judicials, hi ha un plom, que es deia antigament, i ara que es diu un fusible, no sé com es dirà ara, que funciona sempre. Sempre hi ha un moment en què això s'atura. I no és que s'ature només perquè no informa. De vegades informen. Segur que informen. S'atura perquè aquell se l'empoma, que diuen en València, aquell se l'envaina, i diu, bueno, pues jo, fins aquí el senyor Barrio Nuevo se l'empomara, en el cas del Cal. I ara podria ser que Jorge Fernández Díaz se l'empomara també en el cas Kitchen. Si ells parlaren, això seria diferent. Però ells ja saben que si no parlen, tenen assegurades moltes coses. Reduccions de condemnes, tracte de favor en persones, etcètera, etcètera.
No, i també hi ha, perdona, una lleialtat deguda.
I una lleialtat.
El Barrio Nuevo, jo el vaig veure entrar a la presó de Guadalajara, al Barrio Nuevo i al Vera.
I una lleialtat.
I vaig veure...
Sí, sí,
dos soldats disposats
sí,
a morir
sí, com
civilment.
Com en el Alcázar de Toledo, que sí.
Felipe González.
Que sí, com en el Alcázar. Hi ha gent
que
està
vist...
Sí, sí, hi ha gent que... Per moltes coses, per interessos, no crec que el cas ara de Barcelona sigui exactament per lleialtat. Ja s'ha vist que no. Per interessos, per lleialtat...
Aquest dia que no.
Pues
que
ja
no.
Està, bueno, pues ja està. Per tant, el plom, fins ara, sempre assegurat que no arriba fins a l'estadi màxim. I, per tant, i després en estadi judicial també hi ha complicitats judicials molt clares amb determinats partits, determinades personalitats, que determinades persones que segueixin instruccions o que després veuen el cas, també estan disposades a exercir. Per tant, això fins ara no ha fallat. En les coordenades populars... Ah, no, les coordenades populars, tot el món ho té claríssim. De vegades amb raó i de vegades sense. Això, el que la senyora Grau comenta de no hauríem, escolta, la gent, i amb moltíssima raó, perquè ja n'hi ha prou moltes vegades, pensa el que li dona la gana i sempre pensa malament. I aleshores, per molta gent, Rajoy és culpable, clar que sí. I ara... Després hem de veure, i això quines conseqüències té, per exemple, a l'hora de votar, o quines conseqüències té a l'hora de formar la credibilitat o allò que diem l'imaginari col·lectiu. Cap ni una.
El primer en notar-ho, o no, serà Juanma Moreno Bonilla, no?
Per exemple.
Però sí que és veritat, tens raó,
no, la gent
és
no,
difícil
que
afectin aquest moment.
El
moment
Moreno per això. El règim,
no té cap impacte electoral, tot
no,
això.
El règim del PP va caure al País Valencià, no per els casos de corrupció,